Ràdio Estel. Informatius.
Bona tarda, són les 3, us informa Sandra Gómez. El TSJ ha rebutjat la petició d'aclariments que havia formulat la defensa de Laura Borràs sobre la sentència que la condemna a 4 anys i mig de presó i 13 d'inhabilitació, amb una petició d'indult perquè no sigui empresonada. La defensa argumentava que la sentència no porta número i només pot identificar-se per la data i per les dades dels afectats. També subratllava que no s'havien fet constar les penes que va demanar la Fiscalia finalment per als altres dos acusats després del pacte que va fer amb ells. El TSJ remarca que sí que figuren aquestes peticions de la Fiscalia i sobre el número afegeix que aquesta qüestió va ser informada en resolucions el 31 de març. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i la presidenta italiana, Giorgia Meloni, s'han reunit en el marc de la gira del president espanyol per Xipre, Malta i Itàlia per preparar la presidència europea de Sánchez durant el segon semestre del 2023. Malgrat les diferències del president espanyol amb la líder de la formació d'ultradreta, Fratelli d'Itàlia, Sánchez i Meloni han coincidit a apuntar aquest dimarts que la immigració és un problema europeu que exigeix una resposta europea. També han coincidit en la necessitat de reformar el sistema de fixació del preu de l'energia i les regles fiscals. El Ministeri de Transports ha insistit que l'acord que està negociant amb Territori per la B40 no hipotecarà la possible continuïtat de la via més enllà del tram entre Sabadell, Castellà i Terrassa, perquè això encara està per definir. Fons del Ministeri, liderat per Raquel Sánchez, han afirmat aquest dimecres que treballen per tancar un acord amb la Generalitat i que tenen tota la disposició per fer-ho. A més, tot i el rebuig del govern en aquest aspecte, insisteixen que finançaran les obres amb la disposició addicional tercera. Més notícies: al Futbol Club Barcelona, al Col·legi de Metges de Barcelona, la Intersindical Valenciana, la Patronal Secot i la Cambra de Comerç de Girona són algunes de les 60 entitats que s'han adherit al manifest Oficialitat Ara, que reclama al govern espanyol fer oficial el català a la Unió Europea, aprofitant que aquest juliol l'Estat assumirà la presidència rotatòria del Consell de la Unió. Les entitats denuncien que la manca d'oficialitat suposa la discriminació del català a la legislació i la vulneració dels drets dels catalanoparlants. El manifest va ser impulsat per entitats com Plataforma per la Llengua, Obra Cultural Balear i Acció Cultural del País Valencià i han sumat adhesions des de l'àmbit sindical, l'econòmic, el polític i el cultural. En economia, l'AIREF calcula que l'Estat tancarà el 2023 amb un dèficit públic equivalent al 4,2% del PIB. Es tracta d'una xifra 3 dècimes superior a les previsions del govern espanyol i 9 dècimes per sobre dels últims càlculs que l'autoritat fiscal va fer a finals del passat octubre. L'ENS ho justifica per les mesures per pal·liar la crisi energètica que en l'últim pronòstic no es contemplava que es prorroguessin durant el 2023. L'AIREF indica que l'any tancarà amb una inflació mitjana del 4%, dues dècimes més que les últimes estimacions, i l'indicador subjacent s'enfilarà fins al 5,4%. En aquesta línia, l'ENS avisa que la persistència de la inflació podria traduir-se en una major tensió de les condicions monetàries i financeres. La Direcció General de Memòria Democràtica ha recuperat aquest dimecres les restes de 6 soldats de l'exèrcit franquista que van perdre la vida durant la Batalla de l'Ebre. Els individus estaven enterrats en una fossa de la Guerra Civil del cementiri de Masdenverge, al Montsià. L'excavació arqueològica s'ha executat d'urgència, ja que les futures obres de remodelació de la zona haurien pogut malmetre les restes. En l'exhumació també s'han recuperat diversos objectes personals, com una xapa d'identificació, una cantimplora i munició. Es preveu fer enguany una segona excavació perquè es calcula que podria haver-hi una vintena de soldats enterrats més. En cultura, el Centre Picasso d'Horta de Sant Joan, a la Terra Alta, ha trobat incorporat a la seva pinoteca 8 evocacions que el pintor va fer de la seva primera estada al poble ara fa 125 anys. Són obres fetes a París el 1901, quan buscava refugi en els records que té d'Horta, el dolor pel suïcidi del seu amic, el pintor Carles Casagemes, i d'altres del 1903. Picasso pinta escenes com la Festa dels Bous a la plaça o les cases d'Horta, com la del seu amic Pallarès. El centre hortolà continua sense pràcticament cap suport de les administracions i no podrà celebrar l'efemèride de la primera estada o l'any Picasso, quan es compleixen 50 anys de la mort del pintor malagueny. I en esports, en tenis, Paula Badosa ha debutat amb victòria a Charleston. L'esportista catalana estrena la temporada sobre terra guanyant a l'egípcia Mayar Sherif per 6-3 i 6-1. Badosa s'enfrontarà en segona ronda amb la canadenca Leila Fernández. Badosa fa un any ocupava la segona posició del rànquing de tenis femení, però aquesta setmana ha baixat fins a la posició número 33 després d'una mala ratxa en l'inici de la temporada. Luis Enrique ha viatjat aquest matí a Londres i tot apunta que serà el nou entrenador del Chelsea. En un primer moment va sonar el nom de Nagelsmann, però l'asturià cada cop té més opcions. Segons avançat Hija, antes, el viatge de Luis Enrique s'ha fet amb la intenció de parlar amb el club anglès sobre la seva possible incorporació com a tècnic. Ara mateix la banqueta l'ocupa provisionalment de manera interina Bruno Saltor. D'Independent, que s'ha fet ressò de l'arribada de l'asturià al país, ha assegurat que el club encara no té presa la decisió sobre el seu futur entrenador i que continua estudiant diferents possibilitats. En cas que es fes oficial la informació, Luis Enrique dirigiria l'enfrontament entre el Chelsea i el Madrid.
Ràdio Estel.
Et notes cansada? Prova Ferrovine Max. Per mi és el millor suplement de ferro. A casa en prenem tots i es tolera molt bé. Són vials per beure i amb gust a cirera. Recorda, Ferrovine Max de Laboratorios Marnis. Demana-la a arbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
El que t'agrada, el que t'emociona, el que et fa estremir, el que t'espera. Cultura, art, ciència, pensament, literatura, arquitectura, disseny, cinema, història, música. Neix CaixaForum Plus, una nova manera de connectar amb tota la cultura i la ciència a l'abast de la mà. A què esperes? Descarrega-te-la. CaixaForum Plus, Fundació La Caixa.
Ràdio Estel també és podcast. Perquè hi ha coses que s'han d'escoltar a foc lent i amb l'olfacte afinat. Com Va de Vi, el podcast de la periodista i sommelier Eva Vicens, on degustem els millors maridatges, els secrets més fascinants i les cites imprescindibles de cultura gastronòmica catalana. Va de Vi, un podcast de Ràdio Estel, a la web, l'app i Spotify.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana. Un programa sobre rodes.
Molt bona tarda, avui és dimecres 5 d'abril, dia entre setmana, són les 3 i arranca la caravana, el programa de la Ràdio en Català, que avui no hi és, però que no us vol deixar orfes de tarda. I ho fem, com sempre, amb Núria Ros a la sotsdirecció d'aquest programa, amb Andreu González i Nina Agustí al guió i a la producció, amb Mercè Mondelo i Maria José Mendoza a les xarxes socials, i amb ell, qui cada dia de cada dia ens posa la clau al contacte per fer que arrenqui tot plegat, José Matosas. I avui a la caravana, quins són els millors moments en ruta? Doncs li preguntem a ella. Núria Ros, molt bona tarda.
Molt bona tarda. Avui recuperarem l'entrevista al periodista i excorresponsal a Moscou, Marc Marginedes, amb qui vam parlar de la seva experiència i del documental Regreso a Arraca. També tindrem temps per aprendre una mica més sobre òpera i dones compositores amb Maria Voronkova i per parlar amb el periodista i escriptor Francesc Soler del seu últim llibre El somriure dels dofins. A més, recuperarem l'entrevista a l'actor Lluís Marco, que va visitar la caravana acompanyat de les nostres tietes, i parlarem també amb el dramaturg Joan Iago de l'èxit indiscutible de la temporada Els ocells. No acabarem el programa sense abans escoltar una mica de música i ho farem parlant d'un dels grans clàssics, Le nozze di Figaro.
Tot això i més a La Caravana, un programa sobre rodes.
La Caravana, amb Joan Trias.
Moment per tornar a posar en marxa aquesta caravana i obrir-li les portes a ni més ni menys que Marc Marginedes, Núria.
Periodista i corresponsal al diari El Periódico de Catalunya des de fa més de dues dècades, el nostre convidat d'avui destaca per la seva activitat com a corresponsal de guerra. Una professió que l'ha portat a cobrir esdeveniments com la Guerra Civil a Argèlia, la Guerra d'Iraq, la Guerra d'Afganistan o la Guerra Civil Síria, entre d'altres. Una carrera brillant i de forta dedicació que es va quedar totalment aturada l'1 de setembre del 2013, quan per tercera vegada Marc Marginedes va entrar a Síria com a corresponsal i va ser segrestat per un grup de militants jihadistes de l'ISIS. Per ser més exactes, va ser el 4 de setembre del 2013, 4 dies després de la seva arribada al país, quan va començar el verdader malson del nostre convidat d'avui. Un captiveri que es va allargar 6 mesos i que ara ha decidit explicar-nos a tots i a totes a través del documental Retorn a Raqqa. Un documental dirigit per Albert Soler i Raül Cuevas que durant una hora i 20 minuts plasmen els pitjors mesos de la vida de Marc Marginedes i que avui ens ve presentant en directe aquí, a la caravana de Ràdio Estel.
Gràcies, Núria. Marc Marginedes, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda, ¿cómo estás? ¿Cómo esteu? Yo no me arrepiento de nada. Yo creo que en la vida uno tiene que hacer las cosas porque cree que las tiene que hacer.
Entré ilegalmente en Siria a través de un agujero en una verja, paramos una furgoneta y dije, esto no es un viaje como los demás.
Entonces eso fue un error de evaluación y nos costó lo que nos costó, ¿no?
Yo creo que ninguno éramos conscientes del alcance que tenía su profesión, hasta el secuestro.
My name is Marcos Martínez, I'm a Spanish journalist. I please beg my family and everybody to help me, please.
Pensábamos que era tan gordo todo aquello que acabaríamos todos saliendo. Y no ha sido así.
Regreso a RAC, que sense cap mena de dubte és un documental dur, intens a parts iguals, però que val la pena veure perquè ens apropa el que probablement ha sigut el segret més famós de la història i de la història del periodisme, els 19 periodistes i funcionaris d'ONG de diferents països que van ser segrestats, capturats per estat islàmic i que van passar aquests 6 mesos duríssims. Marc, deies tu a l'inici com estàs, no? Jo suposo que és una de les preguntes que més t'han fet des del retorn de Síria, no?
Sí, bueno, tothom fa la mateixa pregunta, jo estic bé, és a dir, va ser difícil, va ser molt dur la tornada, va ser molt dur per moltes coses, perquè quan tens tot el sucs del món posats, concentrats en tu, i després, perquè és un segrest mediàtic, perquè hi havia moltes coses i molts interessos creuats pel mig, països diferents, hostatges diferents, aleshores... va ser complicat, no? Però bueno, jo vaig fer les meves coses, vaig fer les meves teràpies, evidentment, en privat, perquè jo crec que aquestes coses s'han de fer en privat, i, bueno, al cap d'un any, de fet, vaig tornar de seguida a la redacció, no? Perquè per mi era part de la teràpia, retornar a treballar, no? I un cop a la redacció, bueno, al cap d'un any vaig tornar i em vaig anar a corresponsal a Moscou.
Mm-hmm. Ara en parlarem del teu retorn, del documental, del que expliques al documental, i ara em deies segrest amb interessos de països pel mig.
Sí. Bueno, ja, evidentment, hi havia diversos països i hi havia, evidentment, diferents sensibilitats. És a dir, una cosa era... Va haver uns hostatges que van sortir i uns altres que no van sortir. Aleshores, doncs, evidentment, hi havia uns països que eren més odiats per nostres segrestadors i uns altres, com el nostre, per ells, nosaltres, bueno, no teníem... O sigui, sí, bueno, eren part d'Occident, però no tenien així un odi com li tenien a Gran Bretanya o als Estats Units, que havien invadit l'Iraq, no?
Vull ser molt curiós amb les paraules, eh? Podria haver estat que Rússia tingués alguna mena d'interès pel mig en aquest tipus de segrest?
És aviat per respondre a aquesta qüestió.
El que sí ens diu Marc Marginedes, ara ho escoltàvem amb el tràiler, és: jo no me'n penedeixo de res, crec que en la vida un ha de fer coses perquè creu que les ha de fer.
I tant. És a dir, jo penso que era una mica... O sigui, el Miguel Gil, que va morir, era un corresponsal de guerra, deia una cosa que era molt vàlida per mi, que un home val el que val els seus compromisos, no? I per mi els meus compromisos és molt important. Jo no em penedeixo de res, inclús... Evidentment, no vull morir, jo no volia morir tampoc quan estava dintre, però si tens un sentit, si sents que hi ha les coses de la vida, tens un sentit, i que les coses que les fas perquè penses que les has de fer, tot és molt més fàcil, no? No sé, per exemple, la Neus Català va estar als camps de concentració, i per ella li va ajudar molt el fet de que, bueno, el sentit que li veia ella al ser captiveri, no? I bueno, si evidentment, si tu ets un, no sé, si ets un polític local al País Basc, si ets d'ETA i et posen un zulo, és una altra cosa. En canvi, nosaltres, doncs, jo sabia per què hi havia anat a Síria, jo sabia que el que volia... Jo mai... La guerra... Ara estem una mica tots una mica en estat de xoc amb la guerra d'Ucraïna. Sí. I la guerra d'Ucraïna és terrible. Però t'has de dir que és una guerra... que hi ha dos exèrcits normals, hi ha línies de front, i en comparació amb la guerra siriana és una guerra molt relativament amb certes regles. En la guerra de Síria era totalment salvatge, perquè hi havia un règim que per prevaldre està disposat a tot, inclús si això implicava que més de la meitat de la població havia de convertir-se en desplaçats interns o en refugiats. Està disposat a tot per mantenir-se el poder amb l'ajut d'altres potències, com Rússia. Aleshores, a mi em sembla que... Bé, jo no he vist... Jo, fins i tot a Algèria, en els anys 90, amb la guerra civil algeriana, quan els suposats jihadistes, també suposats jihadistes, entraven a aquests pobles i assassinaven tanta gent, jo no he vist mai un nivell de violència, d'agressivitat, de crims... com el que jo vaig veure a la guerra siriana.
Anem a l'inici de tot, Marc. Quan tu decideixes anar cap a Síria per explicar tot el que està passant allà, fins a quin punt un periodista que va a una zona de conflicte
i suposo que ho és molt, però fins a quin punt n'és conscient de tot el perill que pot arribar a córrer?
A veure, jo penso que tu et mous sempre en un marge d'un 10%. Que el 10% de les coses que et passi res, no? Jo, més, fins i tot, jo penso que no estaries fent bé la teva feina, perquè seria arriscar-te massa, no? Però un 10% és assumible. O sigui, nosaltres evidentment, hem de ser capaços de gestionar la por, no? Perquè si no tens por, malament també, perquè arriscar-te per arriscar-te també no és bo, no? El tema de Síria és que el tema de Síria és molt difícil gestionar tot el perill i mesurar-ho, no? Perquè, primer, perquè cop i volta una insurgència que ens obria les portes i que ens rebia es va mutar en una cosa totalment, una monstruositat, i a més ho va fer precisament en aquest període, no? Després, perquè veritablement veus que hi ha un empeny d'aquest règim per mantindre's i per fer qualsevol cosa. Aleshores, era molt difícil mesurar què és el que podies fer, no? Però jo havia vist, en els dos viatges anteriors, havia vist un nivell de violència contra la població civil que és que no podia no anar-hi. O sigui, és a dir, estem parlant de que s'estaven... O sigui, jo vaig anar-hi en el moment en què va haver-hi un atac amb armes de destrucció massiva deliberadament contra civils. Però jo abans, en el segon viatge...
Recordem tot el que va passar a Alep, per exemple.
Sí, exacte. Sí, i a Damasc. Però jo havia vist, per exemple, a Alep, com per forçar la població a fugir de les zones controlades per rebels, el règim sirià havia llançat míssils balístics contra un barri densament poblat, sense cap mena d'objectiu. Jo això no havia vist mai a la meva vida.
Fa unes quantes setmanes vam tenir a la caravana també un altre company periodista que ha cobert a algunes zones bèl·liques, com Manel Elias, i parlàvem precisament d'això. Si també correm el perill a vegades de romantitzar des dels propis mitjans de comunicació el que significa el periodisme de guerra.
Aviam, el periodisme de guerra no és una vida gens romàntica. El primer és una decisió vital que un ha de fer. És una mena de periodisme amb el qual tu no pots fer... No, el periodisme, tu ho saps ben bé, no treballes fins a les 5 i s'ha acabat, no? Si, sinó que és la teva... Dime que ocupa...
Tanques amb el cap gairebé tots els d'aquí, aquí.
Però ocupa tota la teva vida. El periodisme de guerra, o el suposat... Perquè jo tampoc em defineixo com un periodista de guerra, em defineixo com un especialista en el món àrab i en el món i a l'acció no soviètica. I són zones on hi ha guerres, per això. Però no defineixo com un periodista de guerra per ser, no? Diguem-ne que ocupa tota la teva vida i les persones que estan amb tu, el teu entorn familiar, ha d'assumir unes certes coses que són difícils d'assumir, no? I per mi, i evidentment, doncs jo penso que sí, que és un tema, però és una professió que i també és una professió massa ben pagada, però el que sí que és una professió que dona moltíssimes satisfaccions, perquè per mi part del salari que ens dona, per exemple, és la satisfacció d'explicar la veritat, no? Per exemple, a l'Iraq, quan vam explicar totes les mentides del PP, a l'Afganistan, quan vam dir com el Zapatero ens venia a moto, se deia que ja no hi havia guerra, hi havia guerra. O sigui, això és... Perquè això que és la satisfacció d'empoderar a l'audiència perquè prengui decisions, perquè sàpiga què és el que fan els seus governs, perquè sigui menys manipulable. Això, jo per mi, crec que no té preu.
Hi ha una cosa importantíssima que també expliques en el documental, Marc, que és per què, precisament, quan tornes de Síria, dius, veus el teu correu i veus que tots els mitjans de comunicació et demanem entrevistes, i dic que et demanem, perquè des de casa, aquesta casa també te la vam demanar, i dius, no, a cap.
No, perquè és que, primer, durant el primer any estàvem sota amenaça. Aleshores, doncs, no era... qualsevol cosa que digui que es filtrés tindria les conseqüències a la gent que s'hi quedava al darrere. Us hem de recordar una cosa, que és que aleshores ningú sabia res dels Beatles. O sigui, jo vaig sortir, no sabíem que estaven tots junts, no sabia...
Els Beatles, que són aquests quatre jihadistes, no?, que explicava el documental.
Perdoneu, els jihadistes aquests que s'han fet tan famosos, que els van anomenar així perquè ens colpejaven, i ve del verb anglès to beat us up, to beat up. Però, és a dir, clar, si això es filtrava, evidentment, hi hauria conseqüències. De fet, quan a mi em van alliberar, ells volien donar la imatge que podien alliberar i a la vegada podíem matar. Aleshores, hi havia un hostatge rus, del qual es va parlar molt poc, que el van assassinar. No el van assassinar d'aquesta forma, diguem-ne, teatral, amb aquesta execució, sinó li van fotre un tret al cap, no? Ells volien donar... Aleshores estaven sota amenaça, és que primer no es podia fer res, no es podia parlar. Però després, jo, la meva política ha estat... Bueno, segueixo sent un periodista, hi ha moltíssim interès per aquest, d'aquest segrest, jo només escriuré pel meu diari, és a dir, cada cop que hi havia, per exemple, matada, mataven a Jihadi John. Doncs, bueno, la meva política és, faig un perfil professional com a periodista, que ha tingut contacte amb aquesta gent, pel diari. I, evidentment, totes les entrevistes que et demanen després, l'olvida d'entrevistes, doncs no. O, per exemple, s'identifica que un dels terroristes que es va fer esclatar a l'aeroport de Brussel·les era un de les persones que ens guardava. Doncs, bueno, faig un perfil informatiu com a periodista pel meu diari i després, evidentment, tot el que hauria vingut després, doncs no, no? Perquè, si no, és una mica, doncs... entrar en un joc i esdevenir una mena de figura mediàtica que jo no vull esdevenir per res, no? És a dir, jo estic fent la promoció del meu document, del nostre documental i un cop que s'acabi la promoció tornaré a la meva taula, als meus viatges, les meves... I, evidentment, no vull ser res, no. Perquè, a més, és que no és... O sigui, mai m'ha agradat, ni a més, és que no és el que vull, no? Jo vull...
Em deixes preguntar-te, però, Marc, perquè ara em dius... jo em vaig dedicar a escriure pel diari, per exemple, quan m'assabento que van morint aquests jihadistes que ens tenien reclosos a Síria, a Alep... clar, professionalment jo entenc que des del diari escrius la columna que has d'escriure, etc. Però quan t'assabentes que han matat a aquesta gent que t'ha tingut a tu reclòs durant 6 mesos, hosti, gestionar-ho personalment deu ser molt difícil.
Bueno, jo vaig pensar que... És a dir, jo vaig pensar que al cap de la fi, jo, bueno, com deia una mica la Diane Foley, jo els hi tinc una mica de compassió, en el sentit de que, bueno, aquesta gent ha fet malbé la seva vida per... És a dir, un acabat abatut per un dron, que era el que fa els vídeos aquests de les execucions, i després els altres dos, en aquests moments, o sigui, estaran passant tota la resta de la seva vida en presó, mai sortiran, és a dir... no sé si tenen 30 i pico anys, com molt, 30 i pocs anys. Què han fet amb la seva vida? L'han malgastada, no? És a dir, i tinc una mica de compassió i tampoc com a... És, no m'interessa massa, no? No veig, per exemple, de moment que hi ha un que potser després de ser visitat, perquè la mare de James Foley l'he visitat 3 vegades a un d'ells, al que li anàvem Ringo, a lo millor se'n penedeix, doncs bueno, però a mi, però per exemple l'altre, el que van jutjar l'abril a Washington, jo quan estava declarant m'estàvem mirant i amb la mirada em estava dient tu tornaria a fer i no me'n penedeixo de res. Aleshores, penso que interactuar amb aquesta gent és una mica... Per mi, jo no tinc la paciència, a mi m'interessa molt més altres coses. D'on ve aquest estat islàmic i on ha anat? I el que diu l'imam és, no sabem d'on va venut aquest estat islàmic, no sabem on va.
De fet, en el documental així ho demostres el que t'interessa, perquè de fet tornes cap allà, t'entrevistes amb gent d'allà, hi ha una persona amb la que parleu d'islam i està molt bé, i ell precisament crec que et parla de compassió també, i tu li dius alguna cosa així com que m'ho diguin a mi que he passat 6 mesos reclòs aquí, no?
Sí, no, sobretot, aviam, l'islam, una de les primeres paraules, bueno, és la rahma. O sigui, Déu és el més misericordiós. Aleshores, aquesta gent, evidentment, el concepte de rahma, el concepte de clemència, doncs no existia, perquè si són capaços de tancar, empresonar a 20 persones que són innocents, és a dir, poden tenir la imatge de que, o la percepció de que els seus països han atacat, però aquestes persones són innocents. Aleshores, evidentment, la compassió no la tens per enlloc, no? I una mica... El que jo penso que està molt... És a dir, era un concepte de la religió totalment manipulat. I havíem fins al punt, per exemple, no respectaven el propi Alcorà, perquè l'Alcorà diu que jo soc cristià, em considero creient, i jo no em vaig convertir, hi havia gent que es va convertir, ja no em vaig convertir, i en el moment en què ells m'entregaven a la milícia que em va portar a la frontera... aquest que surt a les vídeos, que la premsa l'anomena Jihadi John, però en realitat nosaltres els hi dèiem George, em va donar l'última oportunitat de convertir-me a l'islam. I em va dir, Has de tenir en compte que inclús a l'època de Mahoma hi va haver un cristià que era molt just, però no va rebutjar a convertir-se i es va condemnar. Jo penso, bueno, pues, em sembla que no t'has llegit bé el propi llibre teu, perquè el llibre teu parla de la gent del llibre i del respecte als jueus i als cristians. Aleshores, no sé, jo penso que aquesta gent, com em deia, un dels hostatges, el John Cantlier, el que va acabar fent vídeos de propaganda per estat islàmic, uh-huh, em deia que estudiar o aprendre l'islam a aquesta gent era com aprendre el cristianisme amb el Ku Klux Klan. Em va semblar, diguem-ne, una comparació molt, molt encertada.
Ara em parlaves de fe, em deies que tu et consideres cristià catòlic. T'ajuda la fe? Estan segrestat allà?
No, sí, totalment, sense cap mena de dubte. Bueno, jo el que feia era... Jo pregava, donava voltes constantment, pregava el Pare Nostre. Després, com he tingut contacte amb la religió musulmana, jo pregava la Fàtiha, que són els primers versicles de l'Alcorà. I això, en principi, jo penso que em va donar una mica l'acceptació... I un cop que tu acceptes la situació, és una mica com, m'imagino, com un malalt de càncer que sap que es morirà, però si ho accepta, un cop que acceptes, tota la negativitat ja no existeix, no? Aleshores, penso, evidentment, jo volia sobreviure, jo volia continuar lluitant per sobreviure, però també penso que, bueno, vaig arribar a aquest estat d'acceptació. També va ajudar el fet, per exemple, de que jo vaig ser el primer alliberat, de que tampoc érem el país que rebia més. Evidentment, els britànics i els americans rebien més, els francesos després, nosaltres érem els últims. No teníem massa problemes amb nosaltres, no? O sigui, només que érem part de la conspiració occidental, però no, diguem-ne, ell no... O sigui, és a dir, no però bueno, per això va ajudar també a que, diguem-ne, a portar tot... Però tot plegat, en principi, jo penso que sí, vaig tenir una... Dintre hi ha una certa actitud d'acceptació. Evidentment, amb altos i baixos. Mai pots estar perfecte.
Parlant d'aquest documental, Marc Marginedes, d'aquest Regreso a Raqqa, Retorna a Raqqa, que jo crec que és d'obligat compliment veure'l, dius que sí perquè està l'Albert, per exemple?
Sí, bé, jo et dic que si no hi hagués l'Albert, el documental no hauria existit. Van haver-hi moltíssimes propostes, van haver-hi moltíssimes pressions per fer productes audiovisuals d'un altre tipus.
Pressions?
Sí. Sí, sí.
Sembla molt bèstia.
Bueno, sí, sí que van haver-hi... De totes maneres, m'estimo més no parlar amb de noms.
No,
però van haver-hi pressions per fer... un altre tipus de productes audiovisuals, no? Més...
Estem parlant d'una pel·lícula, per exemple?
No. estem parlant d'una cosa molt fluixa, probablement, feta ràpidament, uh-huh, i, evidentment, agafant probablement les coses més... o sigui, si tu pots agafar aquest documental, tu pots explicar moltes coses. En aquest documental hi ha coses que ens caiem, perquè de veritable, o sigui, és a dir, coses íntimes que potser en determinats programes, en determinats cadenes de formats, cadenes de televisió, etc., tindrien molt recorregut. Però nosaltres ho volem evitar, no? És a dir, no volem entrar en aquest tipus de detalls perquè no. És a dir, jo crec que és més important, jo crec que és més, arriba més al patiment d'una família que no va poder treure el seu fill, uh-huh, a més, i que va rebre pressions del govern per no actuar, que no pas, bueno, que si fèiem, bueno, pues com anaven al lavabo, etcètera, no? Uh-huh. O jo sempre he intentat, inclús en els relats, sempre he intentat evitar tot aquest tipus de detalls que no... I, evidentment, sí que van haver-hi pressions. Aleshores, l'Albert va ser una... Ell em va convidar una vegada a sopar, una nit, vam parlar... Després, un dia ja un any després, ja vam començar a parlar, i jo li dic, i aleshores, a mi jo quan li vaig veure, li dic, mira, és que només puc fer-ho amb tu. Primer, perquè sé que el resultat serà de qualitat. Segon, perquè hi ha línies vermelles, hi ha coses que no... O sigui, és a dir, primer, aquest, si no podem, no volem fer un producte groc, no volem fer una pel·lícula groga, també hi ha certes coses que s'han de mantenir, que s'han de guardar silenci, perquè... per de cara al futur... Aleshores, i el resultat ja està. Jo, tu mateix l'has vist, em sembla que t'ha agradat molt. O sigui que...
Molt, molt.
O sigui que...
El documental que deixa frapant. Precisament, Marc, a mi no m'has de començar de res, però... Per què és necessari, 10 anys després, el 2023, un documental com aquest?
Bueno, aviam, cadascú té una mica... Digue-me, o sigui, evidentment, el Raül i l'Albert tenien una mica... Tenien el seu projecte, que és fer un producte audiovisual, arribar a fer una cosa de qualitat, i, evidentment, l'han feta. Per mi té una altra funció. És a dir, primer, és rescatar un tema que no està per res deslligat de l'actualitat. O sigui, és a dir, no podem passar pàgina d'estat islàmic quan la guerra siriana és, en podem anomenar que és un aperitiu salvatge de la guerra ucraïna. Probablement, si el tàndem Bashar al-Assad Moscou no haguessin gestionat aquest conflicte amb la llibertat que han gestionat, Rússia mai s'hauria atrevit a atacar ja un estat. No estem parlant d'una milícia rebel. O sigui, és a dir, el procés d'empoderament de Putin, i jo he viscut 11 anys a Rússia, vaig veure com Putin va arribar al poder, i vaig estar 7 anys després, és progressiu. És a dir, primer ens trobem la guerra Txetxènia. La guerra Txetxènia, suposadament, un conflicte intern. I Rússia va convertir la Txetxènia en una mena de gueto de Varsovia, uh-huh. en el qual, per exemple, hi havia un atemptat contra les tropes russes, i després hi havia l'endemà una Sachitska, que és una operació, toncaven tot un poble i 20 persones desapareixien i mai se sabia res d'elles. És a dir, a Txetxènia van morir el 10% de la població, però va ser recollit, o sigui, assumit per la comunitat internacional com un conflicte intern. Anna Politkovskaya deia perfectament, si permetem que això passi tard o d'hora, això... O sigui, si Occident permet això, tard o d'hora acabarà en contra ell, i és el que està passant ara a Ucraïna, no? Aleshores, doncs, després ens trobem a la guerra siriana, evidentment, en aquest moment Síria és un aliat existent, és un aliat molt proper de Rússia, i Rússia s'ha sentit totalment, o sigui, és a dir, s'han sentit totalment amb les mans totalment lliures per gestionar la guerra com volien. Clar, ja... Des de sempre, és a dir, des de sempre el senyor Putin, per ell, el seu concepte de Rússia, la Rússia imperialista, no pot existir sense Ucraïna. Rússia sense Ucraïna no és un imperi. Aleshores, des de sempre, sabem perfectament que des de l'any 2009, hi ha Andrei Larionov, que era un conseller proper a Putin, va fugir a Occident i va denunciar l'existència d'un pla de partició d'Ucraïna, és a dir, i l'est seria assumit directament per Rússia, al centre hi hauria una mena d'estat titella, uh-huh. i a l'oest, com és catòlic i massa i impossible de governar, doncs seria deixat formar part del bloc occidental. No, però això existeix, és a dir, i jo penso que una persona que ha estat... O sigui, quan estàs a Rússia, tu veus perfectament com el senyor Putin doncs juga amb l'humiliació de la Unió Soviètica, de la desintegració de la Unió Soviètica, i com intenta amb el seu populisme doncs fer servir això per tornar a ser una mena de deliri de gran potència, no? De superpotència. Aleshores, doncs, bueno, jo penso que és un procés que era molt evident i que molta gent, jo crec que no ho ha pogut veure. Molts polítics, sobretot, no?
Em parlaves de Línies Vermelles. I et deia, és un documental que m'ha agradat moltíssim perquè es nota molt on hi poseu la línia vermella,
sí.
I on no hi ha d'haver cabuda per certa violència explícita,
sí.
En un documental com aquest. Per exemple, tots els passatges que relateu del segrest estan dibuixats a mà.
Exacte.
D'on sorgeix aquesta idea?
Això va ser, jo no puc dir la gènesi perquè els directors no són aquí, jo penso que t'hauríem pogut parlar millor els directors de tot això, però bueno, jo me recordo un dia que vam dir, mira, estava jo a Moscou, em diem, t'anem a passar dibuixos perquè farem servir l'animació, i volem que ells van fer servir uns esquits que tenia jo, i la veritat és que els dibuixos són
espectaculars.
Espectaculars, i sobretot impecablement molt propers a la realitat. Per exemple, aquest comandant jihadista que tenia el pèl a l'afro, uh-huh. i li mancaven dents i això, està perfecte. I el moment en què em mostra aquestes imatges de suposadament ell amb una màscara a punt de decapitar una persona, no? Jo penso que, i després, per exemple, inclús fins i tot, em recordo, doncs els vaig dir, mira, aquest interruptor s'ha de fer així o així, o sigui, aleshores va ser un treball, doncs, amb molt de detall, van fer, eren total, o sigui, m'enviaven dibuixos i mostres a Moscou, jo les tornava i, mira, fèiem els comentaris i, bueno, va semblar que és tot molt encertat, no? Perquè, evidentment, jo penso que, a més, amb els dibuixos, el que permetia era una mica fer-se la idea del patiment sense que arribar ja un moment que fos insuportable. Però penso, per exemple,
les execucions no es veuen en cap moment.
No es veuen les execucions en cap moment. No es veu, per exemple, l'execució d'una dona que acusada de prostitució. Només és una mica, doncs... I jo crec que ells, els directors, o sigui, en el procés del muntatge de la pel·lícula, que per mi és un gran dels grans secrets, o sigui, és aquí, d'aquesta pel·lícula, doncs ells han debatut moltíssim tot això. Jo he de dir, vull rendre un homenatge als dos directors, no? Perquè, evidentment, aviam, la història és molt potent, però hi ha hagut documentals a altres països sobre aquest tema. I en aquests documentals, diguem-ne que tu els veus i ets un espectador. Aquest documental el que fa és agafar l'espectador, l'agafa i l'introdueix dintre la pantalla. I l'espectador, diguem-ne, que participa, es trasllada a la Síria de mitjans de la dècada passada, a la Síria controlada per l'estat islàmic, pateix amb les famílies, amb la meva família, pateix una mica també amb els cops i amb els Beatles i el patiment que van patir nosaltres quan estàvem en captiveri. O sigui que jo penso que aquesta és la gran aportació d'aquest documental, no? Sobretot.
Una feina espectacular d'Albert Soler i de Raül Cuevas en aquest retorn a Arraca, un retorn que a més es fa efectiu. Tu tornes a Arraca, tu tornes a la Casa del Riu, sí, la famosa sí. Casa del Riu.
Sí, bueno, és a dir, el segrest va tenir molts jocs. És a dir, primer perquè ells ens havien de canviar constantment de joc perquè evidentment tenien la possibilitat, que va ser realitat, de fet, de que si ens és una operació per rescatar-nos. De fet, quan va sortir l'hostatge danès, es va llençar una operació i va sortir malament, van arribar a un lloc i ja no hi eren els teus, i al cap de pocs dies van començar les execucions, no? Aleshores, el que passa és que, bueno, hi havia un lloc que, per exemple, que Alep, que es deia que també va ser molt dur, que era la masmorra, però jo no podia arribar perquè Alep està sota control del règim sirià i jo estic totalment vetat en territori del règim sirià. I Raqqa estava molt bé, perquè si bé va ser la capital d'estat islàmic, i després perquè la Casa del Riu és el lloc on van tenir els moments més crítics, diguem-ne. Va ser un moment en el qual nosaltres estàvem plenament sota el control d'aquesta sèrie de jihadistes britànics que eren molt radicals, que els diuen amb els Beatles, i vivien al costat. No era que ells venien a fer-nos una visita, sinó que estaven al costat, ens posaven una càmera per la nit, per exemple...
I que expliqueu que això és el que més atemoreix, no?
Sí. No. I després, per exemple, havíem de dormir, jo em recordo, estava emmanillat el Ricardo García Villanova, i dormia emmanillat, no pots explicar el que és... I, bueno, ells venien constantment i feien, doncs, no sé, castigaven el James, a James Foley al mig i per res, o sigui, passar tota la nit, tota la nit de peu fins a la primera pregària del matí. Era totalment... Era un martiri. Aleshores, això va ser el moment més complicat, sí.
Jo hi veia en el documental, Marc, precisament quan tornes cap a la famosa Casa del Riu, una casa que per ser ja no hi és.
Sí.
Em dóna la sensació que allà, in situ, és quan et trenques.
No. Bueno, és a dir, aviam, va ser un moment molt... Veure el passatge un altre cop va ser un moment molt...
Ha de ser colpidor, allò.
Sí, és colpidor, és a dir, vol tornar a veure i... Sobretot perquè l'horitzó era el mateix, era l'horitzó que veiem nosaltres. El que passa és que, clar, ja la casa no existeix perquè...
La veiem dibuixada, també.
Sí, està perfecta, i és perfecta, no? Però, és a dir, també t'has de dir que, bueno, va ser un moment important, però també, jo per mi, no és traumàtic, és a dir, jo penso que els jocs no són bons ni dolents, són les persones que fan els jocs bons i dolents. Aleshores, aquesta càrrega de tornar a un joc on has patit tant, la veritat és que no la vaig passar. Per mi, sobretot, el que se'm va frapar va ser el fet de veure que tenia percepcions totalment diferents del joc. És a dir, durant el captiveri, era gener, feia moltíssim fred, el riu baixava molt dens, era un lloc on nosaltres buscàvem escapar-nos, però havíem de creuar el riu. I jo havia perdut 20 quilos i jo em veia impossibilitat totalment per creuar el riu. A més, no digeria bé el menjar, etc. I estava força malalt. En canvi, la vegada que vaig ser-hi era al maig, a finals de maig, a principis de juny, feia moltíssima calor i l'única cosa que feia volia era llançar-me al riu i ficar-m'hi. Després, una altra cosa, també és una mica... És molt frapant anar a un joc... Però és que, clar, jo no tenia un quadre complet d'aquest joc. Només veia un horitzó. I veia un riu, però jo no m'hi podia acostar. Sí. O sigui, estava a 200 metres. Ara, però després... O sigui, tenir la possibilitat d'acostar-me 6 anys després del captiveri, doncs, bueno, va ser... I veure que hi havia, que en realitat hi havia com una escaleta, que jo no la veia des de la finestra. O sigui, era tot, la veritat, és que molt, molt, molt frapant, molt...
Jo no vull desvetllar gaires coses d'aquest documental, perquè insisteixo que s'ha de veure, aneu al cinema a veure'l perquè val molt la pena, de veritat. Però, tu quan ets alliberat, sí, i no explico res més, t'acollo una família durant una nit. Tu t'has tornat a veure?
Sí. És a dir, m'acull una família de sirians. A més, bueno, gent molt devota, molt, molt religiosa. Un dia ell em va contactar mitjançant Facebook i em va dir, mira, sóc aquesta persona que et va... O sigui, a mi el que va passar és que em va deixar un contrabandista, em va deixar tirat allà a la frontera, m'havia d'entregar a la policia de Turquia, per la tibia turca, no vull pensar que jo era un immigrant il·legal, i aleshores em van disparar. Jo no volia acostar-me perquè pensava que em podien matar. De fet, aleshores encara no dispararan a matar, però no ho sabia. Uh-huh. El que sí, ara sí que dispararan a matar els guardes
fronterers.
Sí, ara dispararan a matar. Aleshores vaig tornar i hi havia una llum i vaig anar i era una casa de camperols, no? I, bueno, els vaig dir que volia sortir, que tal, bueno... I bé, en primer em van acollir i l'endemà em van portar fins a la porta. I la porta, bueno, es va obrir i em vaig poder passar, etc. I, bueno, al cap de, diria jo, que fa 4 anys em va entrar una persona per Facebook que em va dir, mira, jo sóc la persona que tal ara estic a Sivas. Sivas és una ciutat que, a més, fa molt de fred, a Turquia. Mm. I ell era una persona... Ell estudiava a la Universitat d'Alep, estudiava farmàcia, i ara, doncs, havia instal·lat amb la seva dona i amb el seu fill, crec jo, a Sivas. I estava, bueno, doncs, començant una nova vida a Turquia, evidentment, perquè Síria no... I, precisament, aprofitant que jo anàvem al nord de Síria i que havíem de passar per Istanbul, jo vaig anar una mica abans. Vaig aturar 2 dies a Istanbul i des d'Istanbul vaig agafar un avió cap a Sivas per passar una nit de Ramadan amb ell, sí.
Déu-n'hi-do. Si em deixes preguntar-te per l'actualitat...
Sí.
Deixa'm preguntar-te com Síria està vivint aquest terratrèmol que ens hem assabentat aquesta setmana i que ha causat un desastre humanitari i...
Mira, justament abans d'ahir estava parlant amb una persona, un membre de l'oposició, que està basat a Jordània. Em estava dient que, bueno, estava fent una crida perquè, evidentment, tots els esforços de rescatar gent s'estan dirigint a tot el sud de Turquia. I, en canvi, al nord de Síria no hi havia ningú. Només hi havia els cascos blancs aquests que estaven... Els cascos blancs són els rescatadors que rescataven a la gent dels bombardejos russos, no? Que, a més, han estat objecte d'una campanya terrible de desinformació i els han fet passar com terroristes, o sigui, és a dir, com gent que mentia, que a més que deia cor i mostrava imatges que no eren veritat, que era totalment, evidentment, això s'ha fet des dels mitjans russos, en principi, fonamentalment, i amb recolzament, doncs, de segons quines segons quins mitjans, doncs, d'ideologia, d'extrema dreta o d'extrema esquerra, també a Europa, no? És a dir, presentar aquesta gent, els cascos blancs, que són només una força de rescat, com uns terroristes, no? I, bueno, ell estava, evidentment, un altre cop, aquesta sensació d'abandonament. Síria se sent, els sirians se senten molt abandonats, perquè probablement, és a dir, tot l'interès que va haver-hi a Líbia per intervindre la seva guerra i per aturar els efectes del que podia haver estat a Líbia, si, és a dir, el Gaddafi, evidentment, va aturar la intervenció internacional. Si hi hagués hagut una intervenció internacional, i Líbia, evidentment, ja és un país que està molt bueno, que hi ha un caos, però no ha hagut de fugir de casa seva la meitat de la població. En canvi, a Síria, perquè aquest règim es pugui mantenir, va haver de fugir de casa seva la meitat de la població, no? Aleshores, molts sirians se senten molt abandonats per la comunitat internacional, no? I hi ha una mena de sensació que no els importem, perquè com no tenim petroli i som musulmans, doncs al cap i a la fi doncs no els som importants.
Una banda que jo crec que han explicat molt bé, Marc, i que reflecteix, ho veiem dia a dia, però entens, per exemple, que la comunitat internacional digui, explicat ras i curt, no, si nosaltres enviaríem material internacional i material humanitari, etc, el que passa és que no sabem ben bé qui li estem donant.
Jo crec que la política occidental respecte al conflicte sirià ha estat molt cega, perquè no han sabut fins a quin punt estava disposat el règim de Bashar al-Assad a fer per mantenir-se en el poder, no? Evidentment, aquesta gent es va mutar en una mena de monstruositat, però qui està al darrere? Qui està al darrere? O sigui, com una cosa així, un moviment que volia democràcia, drets humans, menys corrupció, es va convertir en una societat? Jo penso que això és una pregunta molt interessant.
Jo no me'n penedeixo de res. Crec que en la vida un ha de fer les coses perquè creu que les ha de fer.
Sí.
Marc, si es planteja un altre conflicte bèl·lic cap allà, hi tornaries a anar?
Bueno, jo vaig a Ucraïna.
Vas a Ucraïna?
O sigui, no, és a dir, no... Però torno a dir, jo no soc una persona que m'agraden els conflictes, no m'agraden les guerres, no m'agraden les armes, m'agraden les històries. I per mi és més aviat un tema de... És més un tema... No és un tema de... No és un tema d'adrenalina, és un tema d'explicar la veritat i descobrir la veritat. I des que he començat a treballar... fa molts anys que treballo a Rússia, i treballo ben proper... Uh-huh. Conec les interaccions entre el món àrab i el món i Rússia, i em sembla un camp per descobrir.
Marc Marginades, ha estat un plaer parlar amb tu durant aquesta estona.
El plaer, de veritat, és
meu. I tots vosaltres aneu al cinema, de veritat, a veure aquest retorn a Raqqa.
Demà hi ha una projecció al Cinema Girona a les 8:15, a les 8:15 de la nit, i a més hi ha un col·loqui amb els dos directors, sí? I amb Servidor.
Tu seràs, eh?
I seré, sí.
Doncs tothom cap al Cinema Girona demà a les 8 a veure aquest regreso a Raqqa, i que val tant la pena.
Cinema Girona aquí a Barcelona. Sí. Cinema Girona aquí a Barcelona.
Marc Marginades, un plaer, que vagi
molt
bé. Vinga,
moltíssimes gràcies.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel també és podcast. I a més et permet presumir, perquè amb els podcasts de Blanquerna estaràs al dia de tot. Psicologia, educació, comunicació, nutrició... Seràs molt millor que Google. Són els podcasts de Blanquerna a Ràdio Estel, a la web, l'app i Spotify.
Torna la passió de Cervera. Els dies 26 de març i l'1, 7, 16, 22 i 29 d'abril tens una cita amb una de les representacions de la passió més antigues d'Europa. Reviu la història amb la màxima espectacularitat i amb més de 300 persones a l'escenari. Entrades ja disponibles a lapassiodecervera.com.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
La caravana, de dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, aquí, a Ràdio Estel. Els dilluns són Òpera Rock a la caravana de Ràdio Estel.
Directora escènica, divulgadora musical, Maria Boronkova, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, molt ara... contenta de ser aquí, estem aquí.
Deixa'm explicar una cosa, sí, deixa'm explicar una cosa, perquè això se'ns farà més llarg que un dia sense pa.
Uh-huh.
El que portaves avui, que era la segona part de la setmana passada,
sí,
la farem la propera.
Correcte.
Perquè aquí jo sóc una mica malvat i t'has robat tot el temps
del
món.
Però, escolta, és per parlar d'una dona artista, així que jo crec que tiene más al caso.
Ara.
Una cosa que...
Bravo,
home, per favor.
Ara, per favor.
No, i contenta que estic que sigui per aquesta raó, t'ho dic de debò. I tant.
Ens queden 10 minutets, però sí m'agradaria parlar, en línies generals, d'això, de la música clàssica i les dones.
Doncs em sembla molt rebé, perquè, clar, a mi, vulguis que no, se'm queden moltes coses en el tinter, i jo, quan parlo d'aquestes coses, doncs he d'anar una mica al grano, perquè al final són 20 minutets, i de passar volant, i a part de molts noms que no puc esmentar i moltes... Explico les històries al final més polèmiques, més divertides, però la realitat és que no només les dones del segle VII, el segle XVI, el segle XX, han patit aquesta ningunejamenta absoluta.
Em deies l'altre dia, recordem-ho això, fins a 2.000 compositores,
6.000 compositores. I mira, l'altre dia una amiga meva, escoltant... No. Aquí estic jo per recordar-te.
6.000 mujeres desde el medievo hasta hoy.
No, però et deia, una amiga meva que estava escoltant el programa em deia, és que falta, hi ha una gran falta de referents de creadores als mitjans d'una forma natural parlant de l'experiència en clau negativa. Perquè es veu, i té tota la raó, diu, es veu que no volem parlar de lo negatiu. No volem volem com amagar-ho de, no, soy súper feliz en mi puesto de trabajo y todo el mundo me quiere muchísimo. Però el cert és que en ple segle XXI, en ple 2023, ens trobem amb unes dificultats espantoses. Te'n recordes que parlàvem d'infantilització, que parlàvem de ningoneig?
Sí.
És que continua passant. I jo crec que ens falten moltes més artistes parlant en primera persona de tot aquest mundillo absolutament turbi, anclat en el passat i absolutament plegat de dinosaures que ens estan com impedint avançar, créixer i fins i tot el que dèiem la setmana passada, visibilitzar-nos. Perquè és tard. Estamos. Hosti, portem un programa, en tinc un altre complet i ja n'he preparat ja tres més de compositores completes. Que si Fanny Mendelssohn, que si Clara Schumann, que si... Totes les que quieras. O sigui que por tema no serà.
Ara estava buscant, perquè no la trobaré i no la vull dir de memòria per no equivocar-me. Avui havia sortit una notícia de que el Liceu, si no erro, és una directora d'òpera, vol fer una òpera amb gent no binària, em sembla. Una cosa, una cosa molt, molt, molt innovadora. Però vaja, seguim parlant de dones, que és el tema que ens portava avui aquí. T'ho preguntava l'altre dia, també,
Sí.
Perquè no és només la invisibilització.
Ojalá només fos invisibilització, perquè aleshores dius, bueno, a mi nadie me ve, però estoy aquí tranquilamente haciendo mi caminito. O sigui, si no hi hagués un... Ho puc dir obertament, si no hi hagués un maltracte pràcticament, psicològic pràcticament arreu on vas... No seria problemàtic. Te'n recordes que parlàvem de Clara Schumann? Que ella creia de si mateixa que era absurd que fos creadora, perquè no hi havia ningú més com ella?
És que al final tu arribes a creure.
Tu acabes creient. Jo m'he qüestionat moltes vegades.
A tu t'ha passat això, Maria? És a dir, tu arriba un moment que has dit...
Per suposar...
Per la música no serveixo, deixaré estar.
No, és que dins del... O sigui, ja la música és difícil. El món de l'òpera, ja t'ho comentava la setmana passada, és lo más masculino que m'he tirat a la cara. Però amb diferència. Tots aquells dinosaures aposentats allà et fan sentir... Jo m'he plantejat més d'una vegada dir, vols dir que jo he d'estar aquí? Potser si m'he de barallar durant tant de temps, amb tanta gent i amb tanta força, potser no hauria d'estar aquí. Potser hi ha alguna cosa que a mi se m'està perdent. I m'ho he plantejat seriosament. Vull dir, he tingut debats durant hores. Fins i tot, mira que... Mons pares, músics tots dos... Una de les converses que teníem, i a més fa
de
molt
músic,
poquet...
No, grans músics, tots dos.
Clar, mon pare és director d'orquestra. Jo recordo que estàvem fent unes audicions i jo li vaig dir al meu pare, molt, molt sincerament, dic, no se te ocurrió avisar-me, ni que fuese un poquito, i m'hagués dit... I ell em va dir, si te hubiera avisado no lo hubieras hecho nunca, porque es casi imposible. Això mon pare... Perquè és quasi impossible. Un senyor que porta en el sector des dels 6 anys, que és el meu pare. Vull dir... Si ja el teu pare et diu és que és impossible, imagina't.
Quan et refereixes, Maria, a tota la... Ui, ja ho diré bé, Dinosaurologia. Això volia dir. Que hi ha al món de l'òpera, et refereixes només, pregunto, al pati de butaques o de les produccions cap endins? O a tots dos llocs?
Lamentablement, sobretot de producció cap endins.
Sí?
Al final, qui més peca d'estar absolutament enquilossat són les institucions. La gent que paga i, sobretot, la gent que porta tota la vida fent-ho. Perquè sí que és cert que tu en un pati de butaques et trobes la típica Conxita i el típic Antoni que diuen portem 40 anys veient Tosca perquè ara sortiran pilotes. I això, jo la Conxita i l'Antonio ja els entenc, perquè és veritat, porten 40 anys veient el mateix i ara sí. Què fa aquesta gent amb boles?
Sí, sí, sí.
Però això, al final, te'n recordes que parlàvem de la Tosca, de quan una cosa genera polèmica, crec que això és bo. Ara bé, quan això està anclat a les institucions, quan el que et contracta ja ho fa, bueno, va, per llenar el cupo.
Wow.
Clar, i després l'equip de treball que t'hi trobes. Quan passen de certa edat, ja és una cosa, vull dir, fins i tot una... Això és una anècdota personal molt, molt curiosa. Vaig anar amb un company meu, un amic, que li feia molta il·lusió veure l'òpera per dins. Dóna la casualitat que és un senyor molt alt. Fa gairebé 2 metres, barbut, ulleres, tiene planta. Bueno, i jo vaig arribar, era, no sé si tercer quart dia, i entrava el cap tècnic. Va començar a dir-li Mario i a parlar-li amb ell, perquè ja creia que era ell, el director d'escena.
Ai.
Jo, no, però és que perdó, no, és que...
Exacte.
Vaig estar...
T'han fet tot el lloc allà enmig, no?
Vaig estar mitja hora intentant dir-li, este senyor es director de cine, deja de hablar con él, no sabe de lo que le estás hablando, però t'ho juro, igual mitja hora. I el meu company anava traient fum pels queixals i jo li deia, tranquil, jo això no ho he de solucionar, crits, esto es el pan mío de cada dia. Em diu, com és possible que estiguis acostumada a això? Vaig pensar, doncs no ho sé, però ho estic... O sigui, és lamentable, és molt trist.
Hi ha molt cupo en el món de l'òpera?
En quin sentit?
Per allenar el cupo.
Tu què creus?
Es fa molt, això?
Home!
Sí?
Però vamos. Saps que parlàvem la setmana passada també de dir, aquí la màgia sí en que deixi de ser forçat tard o d'hora? Amb la qual cosa, sí. Sé que hi ha.
Farem un exercici ràpid, perquè és això que ens quedava poc temps, i ara em fotríem un jardí, perquè jo no sé qui participa, qui deixa de participar, etcètera, etcètera, en el món de l'òpera, eh? Però em dius sí o no?
Ai,
jo intueixo, les respostes, però em dius només sí o no, i arribarem a la conclusió després, si hi ha dones en aquest ofici o no hi ha dones en aquest ofici. Val?
D'acord.
Directores d'orquestra.
Alguna?
Directores escèniques.
Vull dir-te sí, perquè segur que
segur que n'hi ha, no?
Saps què passa? Que crec que són moltes, però ni ho sabem. Les que arriben o arribem? No. La resposta és no.
Jo segueixo, eh? Músics.
Sí.
Tramoyistes?
No.
No n'hi ha?
Clar que n'hi ha. A grans teatres.
Aquí volia arribar jo.
A grans teatres? No.
A grans teatres, no?
No.
Qui més hi participa en el món de l'òpera?
Il·luminadors.
Exacte, per exemple.
No. Escenògrafs. No. No, 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 és una passada. És que comences i no acabes. Maquinistes, no. Que hi han. Per suposat que n'hi han.
Aquí volia arribar.
Per suposat. Com no hi han de ser? I bones, boníssimes. Però l'accés està tan restringit. I saps quin és el problema que jo crec que dins del món de l'òpera, de la música clàssica i de l'òpera, estem tan acostumats que no ens sorprèn, que no ens crida l'atenció. No és com dir, el futbol femení no està perquè no importa a nadie. És una fal·làcia, però aquí està, d'acord, el Manolo de nuevo. Ara bé, en un teatre d'òpera tu arribes i veus a la noia de vestuari i a la noia de perruqueria, et sembla que és més que suficient.
I ara em deixes preguntar-te per últim la pregunta que hauria de... que jo crec que tardaries més en explicar, precisament, però resulta curiós que això passi,
sí.
Però que a l'òpera, almenys els que ens agrada, però no coneixem el món de l'òpera, però els que ens agrada, un dels personatges més valorats és...
La soprano.
La diva.
La diva.
No?
Clar, per suposat.
I això sorprèn, aquesta contraposició.
No, per això, precisament, hem d'encetar el programa de la setmana que ve parlant de tot això. Ja tu començava a suggerir la setmana passada, com a intèrprete, per hacer bonito, per hacer el gorgorito.
Dona Florero,
sempre. Com a creadora, com a veu cantant, com a líder. Home, ja és un altre tema. I per això hem de continuar-hi parlant, per això hem de continuar exposant i per això hem de continuar fent coses així.
En parlem dilluns?
Per suposat, un plaer.
Maria, com sempre, gràcies per la teva generositat.
A vosaltres, a vosaltres.